Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Fa temps que no recordo un dia amb tants fronts oberts al centre d'esports Sabadell. Acaba de parlar Antoni Hidalgo i Boris Garrós no jugarà contra la Nucía diumenge a la nova Creu Alta. Per immediatesa, segurament és un dels principals titulars del dia d'avui al conjunt arlequinat. Però a més, el Sabadell ha conegut també fa una estona, avui mateix, que el seu primer rival serà el Jove Espanyol de Sant Vicent del Raspeig a Alacant a la Copa Federació. No ha estat de sort, per tant, al sorteig l'equip sabadellenc, ja que les dues primeres eliminatòries serien fora de casa. Si passa la primera, jugarà o bé al camp de l'Alcoyano o bé al del Castellón. Només una hipotètica tercera ronda seria a la nova Creu Alta. Al marge de tot això, d'aquí a 9 dies, l'equip d'Antoni Hidalgo s'enfronta en Lliga a l'Orihuela i encara és una incògnita l'escenari del duel. Los Arcos, l'estadi del conjunt escorpí, corre fins i tot risc de demolició. I mentre els perits de l'Ajuntament d'Oriola fan la feina, els alacantins no tenen camp i han demanat canviar l'ordre i jugar primer aquí, a la nova Creu Alta. El centre d'esports prefereix jugar en un altre camp, a terres alacantines o murcianes, per no alterar més del compte el calendari, el que serien 3 partits seguits a casa. Ara, però això sí, 3 de consecutius fora a la segona volta. Com veieu, teca de sobres, anem a explicar-la aquí amb calma, no desconnecteu, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui passa per les mans del Toni González, quan vulguis, Toni.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem tota aquesta última hora del Sabadell, que no és poc, incloent-hi també la trucada a un exarlequinat que s'asseurà a la banqueta visitant diumenge, el tècnic de la Nucía, César Ferrando. A més, Sabadell Nord, l'estrena de la Lliga de l'Oar Gràcia, waterpolo femení. Avui, d'aquí una estona, juguen les semifinals de la Copa Catalunya i començarem també a escalfar motors amb el Julen Tortosa en un curs que serà olímpic.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol ensopega a casa contra el Ferencváros al primer partit de la Lligueta de l'Europa League. L'empat a 1, això sí, serveix perquè l'Espanyol es converteixi, atenció, en l'equip de tota la història amb millor ratxa de partits seguits sense perdre en competició europea, amb un total de 22 els que acumulaven de fa 12 anys i els 7 d'aquesta Europa League. El Getafe i el Sevilla, en canvi, sí que van fer la feina, guanyant el Trabzonspor i el Karabakh, respectivament. I avui s'enceta una nova Hockey Lliga masculina. El primer partit de la jornada serà un clàssic, Liceo-Barcelona, que arrencarà 8:45 a Riazor, a la Corunya. Com a novetats enguany, la màxima categoria d'hoquei patins comptarà amb 2 equips menys, 14, i recuperarà el play-off pel títol.
El tuit del dia.
La reacció al Twitter del Jove Espanyol de Sant Vicente un cop ha conegut qui serà el seu rival a la Copa Federació. Literalment han escrit això. Ens ha tocat un club, el Sabadell, que per accident està a segona B, però que acumula anys a primera i segona. Un premi jugar davant d'un històric del nostre futbol.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs segurament del Chongqing Lifan Jiangsu Suning, de la Lliga de Campions xinesa, que ha arrencat ara fa mitja horeta.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a dues esportistes, l'atleta paralímpica Elena Congós i l'ex-waterpolista del club Marta Recio.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Take the night.
4 minuts i mig per sobre de les dues. Avui hem agafat carrera i ja la veritat és que tenim tants temes acumulats que un ja no sap si entrar per una banda, per l'altra, Copa Federació, Oriola. Hem anat, podríem dir, en ordre cronològic, com a mínim, d'entrada, pensant en la Nucía, que demà passat visita la nova Creu Alta. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Perquè entre sorteig i no sorteig, declaracions que ens arriben de terres de la Vega Baixa, etc., acaba de parlar Antoni Hidalgo, com és habitual als divendres, amb molts temes sobre la taula. De seguida l'escoltem allò fragmentat per qüestions, per arguments, per temes, però comencem parlant d'aquest partit de diumenge, cinquena jornada de Lliga. Per segona setmana consecutiva, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, ho dèiem en començar i segurament sigui el gran titular, haurà de plantejar un 11 sense un nou pur, com a mínim un davanter centre aquells que dius és que juga sempre allà.
Sí, és el gran titular, tu ho has dit, en una jornada o en una roda de premsa més llarga de l'habitual, però és que avui hi havia molts temes sobre la taula amb els quals s'havien de comentar amb l'Antonio Hidalgo. Però d'entrada, de cara a aquest partit contra la Nucía, aquest és el titular, eh? Ni Boris Garros ni Edgar Hernández seran de la partida, no estaran a la banqueta, per tant, no jugaran, no es vestiran de curt aquest diumenge a les 6 de la tarda. Recordem que el Rico Pérez va ser Néstor Querol, l'escollit per Antonio Hidalgo. De fet, ja havia provat el del Grau de Castelló en algun partit de la pretemporada, per circumstàncies precisament com aquestes. Però el cas que ni Edgar ni Boris, cadascun amb les seves circumstàncies, amb les seves respectives lesions i, per tant, també el seu termini de recuperació, no estaran presents diumenge sobre el terreny de joc de la nova Creu Alta.
El Boris no està en l'última part de la seva rehabilitació. Està donant passes endavant i està molt, molt, molt a prop de tornar, però no arriba per diumenge. L'Edgar és un cas una mica més complicat, no vull jo ser el que parli massa de la situació de l'Edgar. No estarà aquest cap de setmana tampoc, ha tingut una, bueno, ja ho sabeu, una episodi de vèrtics, i això s'ha d'anar molt de compte, no?
Per tant, sense Boris i sense Edgar, deies tu que l'havia provat per si de cas a Néstor Querol a la pretemporada. De fet, si recordes, Jandro en aquella època va jugar els primers amistosos i llavors ja va deixar de tenir protagonisme a la primera plantilla. L'únic punt tenat era Edgar, perquè encara no havia arribat Boris Garros i, de fet, es va lesionar només a aterrar aquí, com sabeu. I, per tant, gairebé la necessitat que va portar també a alinear per repartir minuts a Néstor Querol al davant l'ha portat un altre cop al castellonenc a jugar en punta.
Què deies tu? No és un nou pur, no hi ha nou pur, però Néstor s'ha desenvolupat en la seva carrera en moments puntuals en aquesta posició. Per tant, no li és estranya del tot. És un recanvi que no és natural, però és d'una certa garantia.
Avui ha parlat Antoni Hidalgo tot això del rival. Ha fet molta incidència en la Nucía. Si la setmana passada deia allò de potser ens estem centrant massa en el mal moment de l'Hèrcules, clar, la diferència és abismal entre un Hèrcules que sorpreni molt que estigui a baix, en un escenari com el Rico Pérez, a rebre la Nucía, que tot i que venim alertant durant tota la setmana que té jugadors de renom, per cert, el Sergi García també, un sabadellenc ex del Mercantil, entre d'altres, el fill del Flaco, de Jaume García, que també juga a la Nucía, però vaja, un perfil de jugadors de normal al conjunt alacantí, molt més veterà, molt més curtit del que diu el nom de la Nucía, i precisament suposo que per això, per alertar la gent allò de vigilem, no tinguem sorpreses amb un rival d'aquest tipus, avui ha fet molta referència Hidalgo a la Nucía.
Molta, molta. De fet, del Centre de l'Esport Sabadell en si ha dit poqueta cosa. Després de la victòria de l'Hèrcules ha tornat a repetir Hidalgo allò de ni abans tan dolents ni ara tan bons. Bàsicament ha emplaçat l'equip a seguir fer passes endavant, però compte perquè davant tindran un equip, com ha dit Hidalgo, amb jugadors i tal qual, cito textualment, jugadors diferenciats a la categoria, tot i ser un equip que acaba de pujar de tercera divisió. Ha lluat César Ferrando, diu que l'equip està molt ben treballat, aquest la Nucía, i tenen les armes suficients com per plantejar també diferents escenaris defensius durant el partit, fent referència també a aquesta dada, l'únic gol en contra que ha rebut la Nucía en 4 jornades.
Jo el que tinc molt clar és que el que ells proposen, no? Que és un... sense la pilota ells tenen clar que volen fer robar la pilota el més abans possible, i si no poden fer-ho es repleguen molt bé i junten aquestes dues línies de quatre. A casa van anar molt a dalt a buscar el Castellón, o sigui que tenen diferents maneres de plantejar partits. És un entrenador que té moltíssima experiència, que ha entrenat a la primera divisió espanyola, com... I bueno, és un equip que està molt ben treballat.
La veritat és que només cal repassar una mica les xifres, després ho farem amb calma amb la Núria García, però és brutal el registre que porta en aquest primer mes de competició la Nucía.
I sobretot, Adri, el que deies, o el que deia en aquest cas Antoni Hidalgo, un equip capaç de ser protagonista pressionant a la sortida de pilota en alguns moments del partit, però... Si això no es pot fer, dues línies de quatre, darrere replegadets i esperar l'oportunitat per sortir a la contra. Deia Ian Mackay a mitjans de setmana que no és un equip que ara mateix tingui l'urgència d'anar a per un resultat o a per una victòria a la Nova Creu Alta. Un equip com la Nucía, treure un empat d'aquí de la Nova Creu Alta, evidentment,
sí,
seria un marcador positiu.
Jugarà sense pressió, com a mínim.
Sí, i ara que parlaves de jugadors, dèiem, jugadors que no venen precisament de tercera, que tenen molta experiència a la categoria. Hidalgo, per exemple, ha parlat de jugadors que juguen per fora, com són Juanjo, com són Javi Cabezas, l'ex de l'Ebro, d'un bon rematador que tenen a dalt com és Morgado, però li hem volgut preguntar també, hem volgut puntualitzar en el cas de Juanma Ortiz. Juanma Ortiz, per qui no ho recordi, va debutar a primera divisió amb l'Atlético de Madrid, va jugar a l'Almeria, a l'Osasuna, al Granada, tots aquests equips quan estaven a primera divisió, suma prop de 200 partits a la màxima categoria. Això sí, des del 2017 juga a la Nucía o jugava a tercera divisió. Previ pas per l'AEK Larnaca de Xipre, on, atenció, va coincidir durant temporada i mitja aproximadament amb Antonio Hidalgo de segon entrenador. I això ens ha comentat sobre un dels jugadors més veterans de la categoria.
No mantinc el contacte, però tinc una bona relació amb ell. Sé com pensa, sé com treballa, és un jugador excepcional, un professional molt gran... Té, em sembla, 37 anys, però si veus els seus partits no para de pujar, li agrada, té molta qualitat, és un jugador diferencial a la categoria.
Per tant, un jugador que coneix de sobres des de dins, podríem dir, l'Antonio Hidalgo, amb qui va coincidir com a segon tècnic allà a la Lliga Xipriota. Amb el ball d'horaris que tenim últimament, que si les 7 del vespre, que si 2:15 de 8 a Alacant contra el Rico Pérez, aquest serà diferent aquesta setmana, tornant ja al que és la via habitual, no encara a les 5, però sí a les 6.
Anem avançant l'horari a poc a poc, jo crec que ja el següent sí que podríem estar parlant de les 5 de la tarda, aquest a les 6 de la tarda, aquest centre d'esport Sabadell de Nucía, cinquena jornada de Lliga, veurem si a la tercera és la bona i el Sabadell aconsegueix la primera victòria de la temporada a la Nova Creu Alta. En qualsevol cas, nosaltres estarem i ho viurem en directe des de 6:15 de la tarda, el Sabadell en joc, i deixa'm dir, Adri, també amb comentarista que coneix molt bé, César Ferrando, l'entrenador de la Nucía, ex-arlequinat, un company seu als anys 80, Quimet Saura.
Doncs escoltàvem el dimecres a Lino Gutiérrez, tindrem a Quim Saura, el Joaquim Saura, a la cabina de retransmissions de Ràdio Sabadell, i ara tenim precisament a César Ferrando. Fins ara, Pau.
Fins ara. Where you is where it's at, and you can't beat
that with a baseball bat. Where you is where it's at. 2 minutes i 3:15 de la tarda. Marxem cap a terres, no sé si valencianes o alacantines, perquè es troba allà en el llindall, és de Tavernes de la Valldigna, entrena la Nucía. César Ferrando, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, com estem?
Tornaràs a la Nova Creu Alta? Que no sé fa quan que no passes per aquí per l'estadi.
Bueno, per l'estadi fa... de l'època de segon B, que no ha tornat, i per saber si que he anat alguna vegada. I he passat uns dies ahir, no? Perquè un lloc que recordo molta il·lusió, va ser dos anys molt bonics, i la veritat que sempre m'agrada molt tornar a Sabadell.
Per tant, abans d'ahir parlàvem amb Lino, ho dèiem ara, del teu pas com a jugador per aquí, ha plogut, però dues temporades, recordem, un ascens a primera divisió, que no ho pot dir qualsevol, guardes un bon record, per tant, m'imagino, i no sé si guardes també el contacte, ara que m'ha sorprès, perquè m'imaginava que el futbol et portaria més aquí a Sabadell, a la Nova Creu Alta, que no pas relacions personals, però em dius que també visites de tant en quant Sabadell, això vol dir que vas deixar bons amics aquí.
No, sí, bueno, vaig... ha tingut relació, però bueno, cada volta han passat tres menys i he aconseguit que he viatjat, i si he viatjat per a Barcelona, pues sempre he fet nit al Sabadell, m'agrada estar ahí, i he portat els meus fills a su pare jugava, perquè me feia il·lusió, i bueno, són coses que recordo amb molt de gust.
Vaja, que quan t'asseguis a la banqueta visitant demà passat serà estrany, no? Que ja ho has viscut, que ja has vingut amb el Gandí, etc, però vaja, una sensació rara.
Sí, perquè dic, a mi va ser tot molt bonic, la gent va portar bé amb mi, vaig conèixer la gent de molt de nivell en el sentit personal i, bueno, i sols tinc que dir-te que en la posta de treball meu, amb tots els entrenadors tenim, amb veure el vídeo i tot això, pues, tinc una foto de Sabadell, tinc fotos d'equipos que tinc una foto de Sabadell. Entonces, això significa que jo vaig estar molt a gust.
També has tornat enguany aquí a casa, ara que dèiem el tema de tornar, després d'haver estat a l'estranger. Dirigeixes un equip que potser no té el renom d'altres a la segona divisió B, però brutal inici de Lliga el que esteu fent.
Sí, sí, l'equip està jugant bé, en veritat. Jo crec que és merescut en estem, crec que fem 4 bons partits i bueno, som un equip que no som molt conegut, però sí que tenim jugadors que tenen experiència en aquesta categoria, com tu estàs sentint com estàs parlant de Juanma, Flofo, Estalí, Fran Moreno, són jocs que han jugat i que m'ho aporten experiència i la veritat que l'equip si l'ha fet bo i està contents.
Clar, sou cinquens ara mateix. De seguida pregunto per números defensius, però no sé si d'entrada us esperàveu començar tan a dalt la Lliga i sobretot quin és l'objectiu d'aquest equip, perquè a vegades quan un ve des del darrere, des de tercera divisió, a vegades la inèrcia et porta a començar bé la Lliga, però l'objectiu de normal no és estar a dalt. Llavors et pregunto una miqueta quina idea teníeu sobre el paper.
Bueno, lo importante era fer-nos pront en la categoria. Quan més té un equip de tercera, 2 anys en playoff, lo primer que vols, jo com a entrenador, el que vull és que si guanyar l'antes possible, perquè això et diu que tu pots guanyar. Entonces, nosaltres vam aconseguir la primera jornada, això jo crec que va donar molta tranquil·litat als jugadors, de bé que aquesta categoria pues pots competir, perquè damunt li va guanyar el Cornellà, que Cornellà l'any passat va estar a punt de fer playoff, va fer playoff, no? I el segon partit va ser allà i de guanyes, un equip que està a punt de fer playoff, pues ja penses que tu ja, de segon ve, guanyar per guanyar en qualsevol camp. I això per nosaltres va ser important, no? A partir d'ahir, jugadors, últim jugador de l'any passat, significa que l'inèrcia és positiva, jo crec que firma bé, jugadors de molt de treball, de molt bon ambient, bueno, jo crec que anem per a bon camí. Però bueno, això és futbol, aquesta categoria, en aquest grup és molt difícil guanyar. I sobre l'objectiu, no cal ningú dubte que fer 42 punts més dels que tinc, fer-ne 50. I jo crec que és l'objectiu d'un equip que guany debut en aquesta categoria, que és nou, bueno, jo crec que salvar-nos i fer una gran temporada.
Fora de casa, ara comentaves una miqueta l'espassament a Lleida, gran victòria al Camp d'Esports, fins i tot la setmana passada vau empatar a Paterna contra el València Mestalla, jugant amb un jugador menys, amb una expulsió, diguem que rigorosa, en el minut 4 de partit, però entre unes coses i unes altres, cap diana en contra fora de casa, només una, la millor defensa de la Lliga en el primer mes de competició. Això què vol dir? Se sustenta la Nucía des del darrere, des d'una bona defensa? No. És una de les prioritats?
No, jo soc des d'antics, i entonces jo penso que l'equip se construeix des de darrere, que un dia se pot defendre el valor, però és que estar ben construït. Si te fes bé, això te permet atacar millor. No significa que posa tot l'equip darrere. Jo crec que hauria de ser solidari, hauria de fer molt bé el defensiu bé, tens que ser companyer, tens que patir, hi ha moltes coses que aquest equip hasta ara ho té. Però que sabem que, torno a dir, que este grup és molt complicat. Sabem on anem, al diumenge sabem que és un bon equip, sabem que va per moltes coses difícils, però bueno, la il·lusió d'intentar guanyar la tenim tota clara.
T'anava a preguntar per acabar, César, precisament pel Sabadell. No el d'aquell 85-86, 86-87, amb l'ascens a primera divisió i després la permanència, sinó pel d'ara, el del 2019. Què destacaries més d'aquest centre d'esports?
Jo veig un equip molt corajós, molt, que sap el que vol, sap el que juga, un equip de segon ve, ve per estar dalt, doncs el que més m'impacta més que és que molt poderós, veig un equip de futbol. Tu jugues contra altres equips, contra el Castelló, té bones individualitats, jo veig que el Sabadell un equip, veig que està fet per estar dalt. Entonces, per mi, dels partits que tenim, està ara, per mi, l'equip més fort que m'ha tocat. Per lo que he vist els demés, eh? Per lo que he vist el Sabadell, he vist contra l'Hèrcules, no fàcil guanyar cèl·lulos, a dir, en camp de l'Hèrcules, conforme estava l'Hèrcules. I ells aconseguissin i guanyen ben guanyat. Si tu veus aquest partit, he dit moltes coses.
Doncs la veritat és que sí, que va ser un autèntic partidàs del centre d'esports. Ha estat un plaer xerrar una estona amb tu, un exarlequinat com el César Ferrando, entrenador de la Nucía, rival del Sabadell aquesta setmana. Ens veiem diumenge demà passat i segurament que et retrobaràs aquí com a mínim amb el Lino Gutiérrez i amb el Joaquim Saura, que ja han confirmat que vindran. Per cert, feu nit aquí a Sabadell o no?
Sí, anem a dormir a Sabadell.
Doncs sereu benvinguts segur. Una abraçada enorme, bon viatge.
Una abraçada, feliç dissabte, tot diumenge.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, com és habitual, per tancar la prèvia, que no tota la informació del centre d'esports, perquè encara hem de parlar de l'Orihuela, hem de parlar de la Copa Federació, etcètera, etcètera. Quatre dades per acabar de situar-nos d'aquest bon inici que dèiem ara de la Nucía, del propi César Ferrando, el protagonista que teníem ara en antena. Al cap i a la fi, les estadístiques bàsiques en la prèvia d'un nou compromís de Lliga.
La Nucía visita per primer cop la nova Creu Alta. No existeixen precedents entre els arlequinats i el conjunt alacantí nouvingut a la categoria. L'últim que va viure un escenari així va ser l'Egea la temporada passada i va perdre 1-0 a l'estadi. Els anteriors dos equips que van estrenar-se a la nova Creu Alta ho van fer amb idèntic marcador, 1-1. Van ser el Formentera i el Saguntino. Hem de marxar fins al 21 d'agost del 2016 per veure l'últim debutant que guanya a la nova Creu Alta. Va ser l'Ebro en la jornada inaugural d'aquella lliga per 0-1. L'entrenador, en canvi, sí que sap el que és jugar contra el Sabadell i també el centre d'esports. César Ferrando va defensar els colors arlequinats 2 anys com a futbolista, del 85 al 87, aconseguint un ascens a l'elit i una permanència primera. El de Tavernes de la Valldigna va disputar una 20ena de partits i va anotar 2 gols. En canvi, com a tècnic, s'ha enfrontat 7 vegades al Sabadell, 6 amb el Gandia i 1 amb l'Elche, i només va perdre el primer precedent, el 1997, per 1-0 a la nova Creu Alta. A la resta de duels, 4 empats i 2 victòries de Ferrando contra el Sabadell, incloent-hi un 5-0 al Guillermo Olague de Gandia. La Nucía arriba un punt per sobre del Sabadell, al 5è lloc de la taula. Té la millor defensa amb només un gol encaixat en 4 jornades. De fet, en els 2 primers desplaçaments no han encaixat ni a Lleida ni a Paterna. L'equip d'Antonio Hidalgo, això sí, també ha millorat el seu registre defensiu. Només la Nucía i l'Andorra tenen millors números al darrere que el Sabadell, amb 3 dianes en contra en el primer mes de competició. L'àrbitre, per cert, serà el gran canari Alejandro Lucena Perdomo, debutant a la categoria. Com a curiositat, els seus 2 primers partits a segona B seran a Catalunya, ja que es va estrenar en un Llagostera 2, Egea 2, en el qual va ensenyar 7 grogues i 1 vermella.
Hola, sóc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Àrbitre jovenet, col·legiat jovenet aquest de Gran Canària, que s'estrenarà a la nova Creu Alta tot just al seu segon partit a la segona divisió B, diumenge 6 de la tarda a Sabadell, la Nucía. I a tot això, el centre d'esports ja sap qui serà el seu primer rival a la Copa Federació.
Club Espanyol de San Vicente.
Futbol Club Jove Espanyol de San Vicente del Raspeig, el conjunto que por la gota fría ha obtenido su plaza, ¿no?, este mismo miércoles, venciendo al Club Deportivo Roda. El conjunto alicantino de San Vicente del Raspeig jugará en casa
contra el Sabadell Fútbol Club.
Contra el Centre d'Esports de Sabadell, otro equipo también con experiencia en primera división y también que sabe jugar lo que es jugar una final de Copa, ahora en la Copa del Rey, también campeón de esta competición con muchísima solera.
Doncs el Jove Espanyol de Sant Vicent del Raspeig a tocar d'Alacant serà el primer rival dels arlequinats de la competició. Escoltàvem el moment en el qual un dels àrbitres que han pujat a primera divisió aquest any, Valentín Pizarro, era qui treia la bola del centre d'esports Sabadell i del Jove Espanyol. El duel es jugarà a Terres Alacantines el dia 3 d'octubre, una eliminatòria a partit únic que serà la primera de les 3 que els homes d'Hidalgo han de passar si volen arribar a la Copa de del Rei. La segona sèrie també seria fora de casa i també a la Comunitat Valenciana. Simplement és una qüestió del sorteig. Ha sortit la quarta bola al Centre d'Esport Sabadell. Per tant, mirant el quadre, queda la part esquerra, però a baix de tot, i per tant, sempre jugaria fora de casa la segona eliminatòria. En cas de passar contra el Jove Espanyol, el Sabadell visitarà el guanyador de l'Alcoyano Castellón. Només en el cas d'arribar a la tercera eliminatòria, el Centre d'Esport jugaria a la Nova Creu Alta. Seria, això sí, el partit definitiu per aconseguir el bitllet per la Copa. A l'altra banda del quadre, els partits seran Poblense-Teruel i Prat-Muleño. D'aquests 8, un anirà a la Copa del Rei i entrarà a les semifinals de la Copa Federació contra els guanyadors dels altres 3 quadres per proximitat. Antoni Hidalgo, per cert, ha estat força crític avui en roda de premsa amb aquest format de competició.
Quan arribi ho veurem, però està clar que és una competició que segurament el que la posa no pregunta massa als jugadors, als entrenadors no pregunta massa. Al final, jugar una competició amb un equip jugant fora de casa contra l'Orihuela, 4 dies després has d'anar a Alacant un altre cop i després de dijous jugues diumenge, això no té massa sentit. A més, posar el partit dijous, però és com funciona això. Nosaltres aquí no poc podem fer. Afrontarem aquesta competició a la màxima responsabilitat i professionalitat, com sempre ho fem, però és el que hi ha.
Per tant, no li agrada massa el repartiment de grups, els desplaçaments que hi ha en aquesta Copa Federació, fins i tot el dia, el fet que jugui dijous, tenint en compte que diumenge torna a haver-hi partit. Recordem que la Copa Federació juga cada 15 dies, entre setmana, sobre el paper, com diem, els dijous, i que arrenca el 3 d'octubre, en el cas del Centre d'Esport Sabadell, contra el Jove Espanyol de Sant Vicent del Raspeig, a tocar d'Alacant, a terres alacantines. Seria just després del desplaçament, del qual ara en parlarem, a Oriola, teòricament. 15 dies més tard, si el Sabadell guanya o passa ronda la tanda de penals contra el Jove Espanyol, jugaria o bé al Collao del Coll o bé a Castàlia contra el Club Deportivo Castellón, i dues setmanes més tard jugaria a casa contra el guanyador de l'altra banda del quadre, Poblense, Teruel, Prat o Muleño. Encara hauria de jugar una ronda més si passa per disputar les semifinals, tenint ja el bitllet a la butxaca. A finals de desembre jugaria la cinquena i última ronda d'aquesta Copa Federació, tot a partit únic, i això ha alterat també, com us dèiem ara fa ja algunes quantes setmanes, el calendari de la Copa del Rei, que precisament per tenir 4 bitllets que procedeixen de la Copa Federació, enguany la Copa Federació juga el tram inicial de Lliga, d'octubre a desembre. A partir d'aleshores arrencarà la Copa del Rei. I com us dèiem, a tot això tampoc està massa clar on es jugarà el partit de Lliga de la setmana vinent. En teoria, el Sabadell visitava l'Orihuela el diumenge previ a l'estrena de la Copa Federació, i dic en teoria perquè el que està clar a hores d'ara és que aquell partit no es jugarà a Los Arcos, no es jugarà a Oriola. La gota freda caiguda a la Vega Baixa ha deixat malmès l'estadi fins al punt que es plantegen demolir-lo. Són a l'espera de l'informe dels perits de l'Ajuntament d'Oriola, però no poden entrar a les instal·lacions i, de fet, estan entrenant a d'altres camps, per exemple, a Crevillent. La graderia de preferència té escletxes, ha dit el president, del tamany d'una cama sencera. O sigui, imagineu-vos com queda, després d'aquest aiguat caigut, el panorama a les instal·lacions de l'Orihuela Club de Futbol. Així ho deia el president, el senyor Antonio Felices, al partidazo de COPE aquesta última nit.
Lo que ahora mismo está estudiando el ayuntamiento, o los técnicos del ayuntamiento, es determinar que si la gravedad llega a toda la gradería. En este momento, lo que sí que tenemos claro es que no se puede acceder al campo, que hay una parte importante afectada. El campo del Orihuela pues tiene aproximadamente una capacidad de 4.000 espectadores, y ahora mismo lo que sí que sabemos que está afectado es una parte que albergaria unos 1.500 espectadores aproximadamente.
Per tant, quedaria gairebé reduït a la meitat, en cas de poder salvar Los Arcos, la dimensió, la graderia, l'afluència de públic en el terreny de joc dels escorpins, però tot això donant per fet que no es podrà jugar allà en les pròximes setmanes. Tenint en compte tot això, es plantegen dos escenaris. El primer, el que demana l'Orihuela, canviar l'ordre dels partits, jugar primer aquí a la nova Creu Alta per guanyar temps i, per tant, que l'equip d'Antoni Hidalgo disputi 3 jornades seguides a casa a la primera volta, però això sí, després, a la segona, tocaria fer 3 desplaçaments consecutius.
Estábamos esperando ayer, entre ayer y hoy, a ver si había un dictamen por parte de los peritos del ayuntamiento y saber exactamente la situación en la cual nos encontramos, dónde estábamos realmente, porque o si no al final es especular, si es una grada, si es el campo entero, si lo que es exactamente. Al ver que no había tampoco pues un informe, lo que sí que teníamos claro es que el domingo de la semana que viene es imposible poder pensar que se puede jugar en Los Arcos. Entonces hemos solicitado a la Federación Española el cambiar el orden de los partidos. Nos tocaría jugar contra el Sabadell y hemos solicitado a la Federación el jugar en Sabadell.
Doncs queda clara quina és la postura de l'Orihuela Club de Futbol. Ho deia la COPE Antonio Felices. Volen jugar aquí a Sabadell en comptes de fer-ho a Oriola. El centre d'esports no veu amb bons ulls aquesta opció. No són partidaris de jugar aquí a Sabadell i tenir 3 desplaçaments després a la segona volta. L'altra opció que es planteja és buscar un camp alternatiu, com ja fa l'Orihuela, de fet, per poder entrenar. Ho fa, en aquest cas, a Crevillent i alguns dels seus equips, com el juvenil, també a Sant Miquel de Salines, al costat de Torrevella. La recerca seria d'un camp de gespa natural i Felices ha dit a COPE que els camps dels voltants d'Oriola o bé estan afectats per la dana, per aquest episodi de gota freda, o bé no reuneixen els mínims per poder acollir un partit de segona B, amb la qual cosa això passaria per anar a més de 20 quilòmetres de distància com a mínim, per exemple, a Múrcia, a Elx o a Alacant.
Lo que estamos esperando es intentar buscar la solución más fácil que para la competición en sí, para que al resto de equipos de nuestro grupo pues que tampoco les afecte, pero claro, es que ahora mismo nosotros no podemos coger y irnos a cualquier sitio a jugar, porque es que no reúnen, hay campos de tercera división, de preferente, pues que no reúnen los requisitos que te exige tampoco la federación.
Paraules del senyor Felices al partidazo de COPE després de veure aquelles imatges realment impressionants del camp de l'Orihuela Los Arcos inundat com si fos una piscina, literalment, i sobretot les seqüeles que ha deixat un cop es va buidar l'aigua a partir de dimarts amb aquestes escletxes d'una cama de gran, imagineu-vos, tota una paret pràcticament rajada, trencada, i per tant, per motius de seguretat, no es podrà jugar segur a Los Arcos. La Federació Espanyola hauria de pronunciar-se avui mateix, en teoria. És l'últim dia per fixar horaris de cara a la jornada següent, la número 6, i Antoni Hidalgo també ha tingut paraules per la gent d'Oriola avui en roda de premsa.
Primer de tot hem d'enviar molts ànims a tota la gent que ho està passant molt malament allà, amb una situació molt complicada per a l'Orihuela. L'altre dia vaig parlar amb la Plana Gaumà i em deia que tampoc podia haver entrenat. O sigui, està sent una zona que estan patint molt, no? És el primer enviar aquests ànims i després estan pendents. No estic massa pendent del que passarà d'aquí una setmana. A veure, haurem de prendre una situació, a veure el camp que poden jugar i bueno, nosaltres pendent de la Nucía, no, ara.
Doncs estarem atents avui amb molts fronts oberts, diu Antonio Hidalgo, l'entrenador del centre d'esports, que ell pendent de la Nucía, però també avui dia clau per saber finalment si es juga aquest Orihuela-Sabadell d'aquí a 9 dies a Terres Alacantines o finalment la federació acaba acceptant el recurs que presentava l'Orihuela per canviar l'ordre dels partits i que el calendari, per molt que digui que el partit es juga amb l'Orihuela de local, sigui aquí a Sabadell aquest enfrontament de la sisena jornada. Qualsevol última hora, qualsevol notícia, @RadioSabadell, també de Twitter per saber on ha jugat definitivament aquest duel.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Fa 3 minuts i mig que hem creuat l'equador del programa, que hem passat per 2:15 al rellotge de Ràdio Sabadell, aquí a l'estudi 1, al carrer Doctor Puig. Deixem ara sí el centre d'esports Sabadell, parlem encara de futbol i de la primera catalana, perquè el Sabadell Nord afronta el seu segon partit consecutiu a casa, després del seu triomf, el primer de la temporada, el sofert triomf davant del Manlleu. El pròxim escull a Can Oriach serà el Mollet demà passat, un equip que presenta el mateix balanç que els de Quico Díaz, però repartits d'una d'una manera diferent, una derrota patida fa dues setmanes a Lloret i una victòria, en el seu cas, contundent i alhora sorprenent, golejant 5-0 contra el Rubí, que, si recordeu, era el botxí a la primera jornada d'un Sabadell Nord que aleshores es va veure realment desbordat a Can Rosés. Per Jandro Moreno, davanter arlequinat, cedit pel Sabadell. Al Sabadell Nord, aquesta muntanya russa de resultats és la prova més evident de la igualtat que impera al grup 1 de primera catalana.
Al final, esto es una categoría muy dura, que un día pierdes 3-0, la semana siguiente ganas 4-1, entonces yo creo que no hay que ver muchos fantasmas, hay que centrarse en entrenar esta semana bien para enfocar bien el partido y llevarnos los 3 puntos en casa.
En una lliga tan competida com aquesta, ara deia Jandro Moreno, el factor camp pot cobrar encara més importància i només cal tirar una miqueta de hemeroteca, no cal anar molt lluny per adonar-nos d'aquest fet. La temporada passada, dels 46 punts obtinguts pels homes de Quico Díaz a la lliga, 32 es van recol·lectar, es van aconseguir a casa, al municipal de Can Uriac. Van aconseguir fer del seu terreny de joc un fortí i d'aquí la permanència final que volen repetir enguany. Jandro ho té clar, enguany l'equip ha de seguir el mateix rendiment a casa, ha de seguir sumant molts punts de local per tenir un any tranquil.
La clave de este año para poder hacer un buen año, lo primero es que en casa sea un fortín, que en casa les cueste mucho a los rivales ganarnos. Y fuera de casa, pues sí, también a por los 3 puntos, pero en casa tiene que ser vital puntuar.
El Sabadell Nord Mollet arrencarà en l'horari habitual a Can Uriac, és a dir, a 11:45, diumenge, partit matinal, aquest Sabadell Nord Mollet. De fet, hi haurà més partits en horari matinal, per exemple, el Sabadell femení arrencarà també la Lliga a Preferent, el nou projecte encapçalat per Isamel Azuzi i amb noves jugadores, amb una plantilla renovada, arrencarà la Lliga fora de casa, a Lleida, al camp del filial de la EM en aquesta primera jornada.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el halcón milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció... A Ràdio Sabadell.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Se'n va la contra el Sabadell, se'n va la contra Sol, se'n va la contra Hitor Pasqual, la juga enrere, la saca de Manu Lanzarote, gol, 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 del Sabadell! Marca el senyor de l'Smoking! Marca Manu Lanzarote!
Trencat el malefici del Rico Pérez, ara toca estrenar-se a casa.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol La Nucía.
Hola, sóc Manu Lanzarote, de jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2-3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Behind the door, a look so pure, I could have sworn. Dos quarts i mig, deixem ara sí, aparquem el món del futbol, parlem d'altres qüestions, per exemple, d'handbol, perquè l'Oar Gràcia ja és una època molt donada. Avui, per exemple, 20 de setembre, a arrencar calendaris a inicis de Lliga, inicis de temporada. L'Oar és un dels equips que aquest cap de setmana també estrena la Lliga. Serà dissabte a les 6, demà, és a dir, al carrer Bocaccio. El calendari situava el partit inaugural a Sant Cugat, però l'equip santcugatenc va demanar el canvi d'ordre, ja que el seu pavelló acull un campionat de vòlei i, per tant, en definitiva, el debut serà just el mateix que la temporada passada, quan el Gràcia va guanyar 29-25 al Sant Cugat. Aquesta temporada, el retornat Quim Baillo serà el capità, un dels capitans d'aquesta plantilla verdiblanca. El tenim en directe. Què tal? Com estàs, Quim? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
D'entrada, recuperats o no del Saballut de Ferro?
Va ser una competició exigent, totes les que juguem nosaltres ho són, però sí, sí, totalment recuperats, ja t'ho pres.
Ho diem perquè ens va enganxar una miqueta per sorpresa que alguns dels membres de la plantilla de l'OAR, entre ells el Quim, va disputar el Saballut de Ferro l'últim dia, el dilluns de festa major. Recordes com vau acabar, segons, tercers?
Segons, la plata vam aconseguir.
No està gens malament. Era la primera vegada o no?
També va sí. Els meus companys tenien més trajectòria en el Saballut, però jo, per mi, era la primera vegada i em vaig passar a teta.
I què, t'han dit alguna cosa? Bromes al carrer Bocaccio, al vestidor. El míster ha dit que molt bé per fer hores extres de físic o que vigilem no fos cas que us lesioneu?
Més aviat la segona, eh? Teníem el nostre preparador físic també per allà, que ens va caure alguna o una altra bronca, però bé. En definitiva, va ser molt divertit.
Festa major, al final. Anem al present. Duel de proximitat per arrencar la Lliga.
Sí, sí, disputarem el partit contra Sant Cugat per inaugurar la Lliga a les 6 i bé, ja preparats.
Quin equip ha fet el Sant Cugat? Al final, quan a la Primera Nacional hi ha pocs secrets, però al final, quan és un equip perfil Sant Cugat que us heu creuat un munt de vegades, més o menys ja sabeu, no? Quines són les cartes?
Exacte, a la Primera Nacional, com t'has dit, pocs secrets, tots coneixem entre tots. I sí que és veritat que el Sant Cugat ha fet un bon joc de cartes, parlant d'aquesta manera, degut a que han tornat jugadors, van reforçats i arrel d'amistosos que s'han jugat, que ells han jugat a pretemporada, tenim molt bones referències seves i sabem que estan fent d'allò més bé, juguen molt bé, defensen perfecte. Bé, ens hem de trobar.
Què destacaries més de l'equip? Creus que ha millorat la plantilla, per exemple, respecte a la temporada anterior?
Sí, ha millorat amb molta diferència. Sí que és veritat que han marxat jugadors que eren molt puntants per ells, com el Popi, com a l'Eix Ortega, que m'ha estat el post segon, però si més no, torna Dani Ferrer, un jugador molt important que ja ho era a la Roca quan hi jugava i que quan jugava a Sant Cugat també era una peça clau. Així que queda per veure.
Això pel que fa al rival. Si ens fixem en l'Oar Gràcia, com arribeu a aquesta primera jornada?
A nivell físic esplèndid, a nivell tàctic més. Realment aquest any trobo que, comparat amb l'any passat, que ja teníem molt la plantilla, l'hem augmentat i millorat. Vull dir, hem fet moltes incorporacions, el qual ens posiciona a nosaltres en una posició molt avantatjada, inclús respecte de l'any passat.
Clar, al final, aquest cop l'objectiu potser és encara més ambiciós, no? Que l'any passat, després de superar la puntuació de la campanya anterior, però quedar-vos a molt poc del top 5, que era el vostre objectiu, acabar entre els 5 primers, aquesta temporada el tècnic Gerard Gomis ja ha parlat directament d'arribar amb opcions a les fases en el tram final de Lliga. Per tant, la idea és estar dalt.
La idea és estar dalt. És veritat que l'objectiu és ambiciós, però així se sent el nostre treball. Estem treballant molt dur, entrenem moltes hores. Inclús havent acabat ja la pretemporada, apretem molt fort. I clar, jo crec que hem de ser una miqueta conseqüents i sí, ser realistes que hem d'estar dalt sense marcar-nos un objectiu clar. Perquè després és quan ve la frustració i trobo que tampoc juga la lògica debilita, no?
Clar, entre el teu retorn, fitxatges d'alguns jugadors d'un tall potser una mica més experimentat, més veterà, dins d'una plantilla que realment en els últims anys ha estat molt, molt jove, si dèiem abans que el Sant Cugat s'havia reforçat i tenia millor equip sobre el paper que anys anteriors, l'Oar potser ha fet aquest saltet, no? Sobretot pel que fa a l'experiència, de mantenir allò que volia i poder donar-li una mica més de veterania.
Exacte, jo trobo que s'estan complint els objectius que ens hem posat fa molt temps, que és el mateix grup jove que pujava que és de la casa i que anàvem pujant a poc a poc. Aquests jugadors cada dia tenim més experiència, sumaríem ja 5, ara no porto el compte, però 5 o 6 temporades de Nacional. Mira, en el meu cas he tingut la sort de poder disputar un any a Plata, incorporem els jugadors que també han estat a Plata i que han disputat minuts a Plata. que clar, les incorporacions cada cop són de més nivell i, com he comentat abans, hem de ser conseqüents amb això.
A tot això, a nivell individual, et pregunto ara, tu com afrontes aquesta temporada del retorn a casa?
Bueno, la veritat és que amb la mateixa il·lusió de quan vaig marxar al Barça, la veritat és que no... És un projecte igual d'ambiciós, trobo que és casa meva, jo crec que encara més pressió a sobre, que espero que influeixi positivament, però tinc moltíssimes ganes de portar tots junts a l'Oara el més amunt possible.
També ha de ser per això reconfortant, no, Quim? Després d'haver vist aquest projecte néixer amb gent molt jove de la casa, que us coneixeu de tota la vida, al final sempre ho hem dit, que l'Oara Gràcia és un club especialment familiar, i veus que aquell grup de joves planta cara a Primera Nacional, cada any fa un passet més endavant, i et veus amb aquesta circumstància de poques hores d'estrenar-te a la Lliga, dir que ets un dels candidats a estar a la part alta, això ha de satisfer i reconfortar.
Home, 100%, degut a que ja fa uns anys, amb 17 anys, jo quan estrenava a Primera Nacional, ara farà, ja et dic, 5 o 6 anys, mai m'hagués pogut imaginar que seria el capità del primer equip del club de la meva vida. Ja mirant una miqueta, no tan enrere, sinó en fa 4, lluitant per la permanència. I que tot aquest grup s'hagi anat mantenint, que el meu equip, tots els meus millors amics, siguin el que conformen aquell equip, i sens dubte és un orgull.
Doncs plata al saballut de ferro, tocarà entrenar una mica més de cara l'any vinent a veure si toca or, tot i que vigila que aquí a Ràdio Sabadell s'estava cuinant una idea per intentar plantar cara també, ja veurem si hi ha equip o no. Capità de l'Obert Gràcia, Quim Baillo, retornat aquest any aquí a casa teva, que vagi genial la temporada que arrenqueu demà a les 6 contra el Sant Cugat, a veure si va molta gent al carrer Bocaccio a donar-vos un cop de mà i que aquest duel ballesà es quedi a casa. Una abraçada.
Muchísimas gracias, Adrià. Una abraçada.
Hola, soy Maggie Steffens, una jugadora de waterpolo para Sabadell y cada día escucho a Hotel Swiss en un radio Sabadell.
Acabem parlant de waterpolo, 14 minuts i les 3 de la tarda. L'equip femení del Natació Sabadell té avui la primera pedra de toc de la temporada. Dimecres, les de David Palmes van estrenar els quarts de final de la Copa Catalunya amb golejada contra el Sant Feliu i avui a 3:45 de la tarda s'enfronten a les semifinals al Mataró. Segurament l'equip cridat a ser la gran alternativa de l'Astralpool femení aquesta temporada i que compta amb jugadores de nivell com l'Ani Espar, ex del club, la Marta Bach, l'Helena Lloret, també ex del club, la Nahual o la Irene González, entre d'altres, totes elles internacionals amb la selecció. El partit emmarcat en la final a 4 d'aquesta competició es disputa a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc i les waterpolistes del club van amb totes les alertes posades, tot i ser el segon partit oficial d'aquest curs. Com assegura la defensora de boia de l'Astralpool, Mati Ortiz, fora hi ha moltes ganes que el Natació Sabadell perdi d'una vegada per totes la seva hegemonia.
Possiblement també es vegi com una final anticipada. Jo crec que també és degut a que al final doncs, hi ha moltes ganes per part de tothom, sincerament ho crec, de veure el Sabadell com perd. Però bueno, crec que sí que és veritat que serà un Mataró molt diferent. Aquest any crec que la Lliga estarà més igualada que l'any passat i que l'any anterior. Però bueno, crec que nosaltres també tenim moltes ganes. També hem entrenat molt fort aquesta pretemporada per arribar aquí amb bastantes bones condicions. I, evidentment, doncs, lluitarem perquè el que volem és guanyar un altre cop aquesta final de la Copa Catalana i per tant, s'ha de jugar i hem de jugar al 100%.
Dimecres contra el Sant Feliu es va estrenar els 4 principals reforços de l'equip aquesta temporada que venen a substituir algunes de les peces importants, les americanes, per exemple, algunes jugadores que han marxat, la pròpia Anis Park cap a Mataró, Paula Leiton, Bea Ortiz, també Olga Domènech, al capdavall hi han hagut moltes baixes aquest estiu, però Laura Barzón, la russa Caterina Tanqueyeva i les dues joves que arriben del Sant Andreu, Rutariño i Sílvia Morell, són grans reforços de cara a aquest any i Mati Ortiz comenta que l'adaptació està sent molt ràpida, sobretot ara que parlaven del saballut de ferro. Atenció a l'anècdota.
De moment, el que és la fira de Sabadell i la festa major van acoplar bé. I és un punt a favor. I no, doncs això, no? Crec que són jugadores que donen molt. De vegades no només és dintre de l'aigua, que evidentment donen tot i més, sinó també fora, no? que facin equip, i crec que són jugadors d'aquest estil, que a l'aigua es deixen tot, les quatre, són molt lluitadores les quatre, i crec que en aquest sentit és molt, molt positiu, i evidentment fora de l'aigua també.
Recordem que el club, al marge d'aquestes anècdotes, dèiem el tema del Saballut de Ferro, i la Mati ens deia avui que com a mínim a la festa major de Sabadell s'ho van passar bé, sobretot la waterpolista italiana i la russa, Barzoni Tankeyeva. Doncs més enllà d'això, el club està pendent també de tancar alguna que altra incorporació més. Per exemple, dues jugadores canadenques que reforçaran l'equip de cara a l'Eurolliga, intentar revalidar un altre cop la Copa d'Europa assolida aquesta última campanya. En qualsevol cas, avui és el segon partit, amb noves responsabilitats a l'aigua per la Mati Ortiz, juntament amb la Maika García, són les noves capitanes de l'equip després de la marxa de l'Olga Domènech de la Sabadellenca al Natació Terrassa. Ortiz assegura que les funcions principals les tindrà la boia sabadellenca, però totes dues aportaran la seva veterania al servei de l'equip.
Com diem nosaltres, som la primera pedra al club, pràcticament la Maika i jo, i ara que va marxar la Olga, i després ja ens segueixen la Judit i la Marina, que també porten molts anys aquí al Sabadell, i doncs, bueno, de moment això, anar compartint la capitania amb la Maika, però bueno, al final crec que no és una cosa que tampoc a cap de les dues ens importi moltíssim, i ja et dic, això també va parlar el David amb nosaltres, de qualsevol cosa que s'hagués de transmetre entre entrenadors i jugadores, doncs també fer-ho entre les dues i de més, i anar aportant també aquest punt de veterania.
Recordem, a partir de 3:45 de la tarda, d'aquí a una estoneta, primera semifinal de la Copa Catalunya a Montjuïc, Estalpul Natació Sabadell, Mataró, la segona semifinal, la disputaran tot seguit també a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, al Sant Andreu i al Mediterrani. La final s'havia de disputar demà, en el mateix escenari, però davant les previsions de pluja s'ha ajornat fins l'endemà diumenge. 9 minutets i mig i arribem a les 3. Julen Tortosa, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri, què tal?
En el seu dia, estudiant en pràctiques aquí a Informatius, i ja vas dir, ep, a mi m'agradaria fer esports. Total, que l'hem enganyat, i amb ell parlarem de Jocs Olímpics. Quedeu-vos amb aquesta sintonia, que aquest curs que és olímpic, cada cop que soni, voldrà dir que ve de visita el Julen Tortosa, que ens acostarà històries, anècdotes del món de l'olimpisme, enfocat tot de cara a Julen a Tòquio 2020, però avui has volgut començar pels inicis, no? Hem anat a la Grècia clàssica i moderna, les dues.
Exacte, sí, sí, doncs aprofitant que l'any que ve és any olímpic, Tòquio 2020, doncs us portaré avui doncs la secció dels inicis dels Jocs Olímpics.
Recordem que tot arrenca a Atenes.
Exacte, sí, sí. Arrenca a Atenes l'any 776 abans de Crist. Eren uns jocs que tenen unes particularitats una miqueta especials, ja que, per exemple, els esportistes participaven totalment nus i eren vistos com gairebé déus, si bé els artistes d'aquella època els esculpien i de fet, les escultures que avui en dia conservem, moltes eren d'aquells esportistes, com per exemple el discòbul de Miró.
Clar, al final canvia molt això, eh? Avui dia, el tema de considerar-se déus, segurament alguns no, continuen molt idolatrats, però en el seu dia, el fet de competir nus, la raó de fons també era molt diferent.
Exacte, sí, sí.
Tot el que propiciava ha canviat molt.
Exacte, sí, sí. I a sobre, només hi podien participar homes lliures grecs que parlessin el grec. Clar, les dones encara no podien participar.
És a dir, ni esclaus en aquell moment,
exacte,
ni dones, ni persones lliures que no parlessin grec.
Exacte, sí, sí. I tot neix amb la idea d'unificar una miqueta les polis gregues, no? Es declarava una treva de pau i durant el període que duressin els Jocs Olímpics, doncs s'aturaven els conflictes bèl·lics i era com una època una miqueta de germanor entre les polis gregues.
Per tant, l'olimpisme amb el temps ha anat derivant en d'altres coses, però aquesta idea de pau, de germanor, sempre ha existit, i la millor mostra és que les diferents ciutats gregues no lluitaven entre elles quan hi havia competició. Després ja, un altre cop podem tornar a la guerra, però de moment, si hi ha Jocs Olímpics, hi ha pau.
Exacte, i mira si els va funcionar, que van arribar a durar fins 12 segles.
Déu-n'hi-do, 12 segles.
Exacte, sí, 12 segles. Però una vegada l'imperi romà va conquerir Grècia, aquest ideal de germanor i d'unificar els països es va anar degradant. Ja utilitzaven més els Jocs Olímpics per enaltir una miqueta la figura del sobirà o de l'emperador.
O sigui, allò de no relacionar el tema política i esport, segles enrere ja funcionava, no?
Exacte, sí, sí. I finalment l'emperador Teodosi els va acabar prohibint el 393 després de Crist, juntament amb tota la celebració que ell va considerar com a pagana.
Per tant, deixem els Jocs Olímpics antics uns quants segles enrere i sí. Marxem fins a 1896, bé, potser una mica abans,
que comença
a quallar-se ja la idea, però Atenes va sorgir tot i d'Atenes es va acabar recuperant, també.
Exacte. Per entendre el naixement dels Jocs Olímpics de l'època moderna, hem de parlar de la figura de Pierre de Coubertin, que era un pedagog i historiador francès que tenia l'ideal d'enaltir l'esperit mitjançant l'esport. Ell va anar viatjant arreu del món explicant doncs, que feia falta una competició a nivell mundial com a l'antiga Grècia que pogués reunificar o unir els diferents països en una època de germanor.
Estem parlant de finals del segle XIX.
De finals, o sigui, del segle XIX,
o sigui,
exacte,
és adaptar una antiga idea al present.
Exacte, sí, sí. A poc aquesta idea va anar encaixant amb la mentalitat de la societat i el 1894, en el primer Congrés Olímpic, Coubertin ho proposa. Escolta, podríem reobrir els Jocs Olímpics i la millor idea, la millor manera per fer-ho és a Atenes l'any 1896. I fixa't que van votar que sí per unanimitat en aquest Congrés Olímpic i, de fet, es van començar a assentar les bases del que avui dia és el COI, que és el Comitè Olímpic Internacional.
Això va ser 1894, a finals del segle XIX, dos anys després, a Atenes, primera edició ja de l'era moderna dels Jocs Olímpics.
Exacte, els Jocs d'Atenes de 1896.
Has estat a Atenes, per cert?
No he estat a Atenes.
Mai.
Doncs
no he estat a Atenes. Et recomano el viatge i, sobretot, l'estadi Panathinaik, res a veure amb el Panathinaikos, sí, que és un club de la ciutat, però és absolutament brutal l'estadi on es va fer la primera edició dels Jocs. Està molt ben conservat. Té fins i tot una part de una recreació del que era en aquell moment, aquella primera edició dels Jocs, i tu pots sortir pel túnel com si vinguessis dels vestidors per sortir per on estaven els atletes. Realment està molt xulo i és tan bèstia, és tan gran, que impressiona de lo gran que és. O sigui, doncs, val molt la pena.
Doncs me l'apunto, perquè a mi m'agrada molt la història antiga d'Occident. De fet, he estat a Roma, a Grècia, no? Així que
doncs
m'apunto al viatge.
1896, Atenes. Aquí ja no calia que parlessin grec i prou, no? Aquí no. Això ja es va modernitzar una miqueta el tema.
Aquí van participar 14 països, entre ells Alemanya, Estats Units, Gran Bretanya, i fixa't que ara hi ha 26 esports i 36 modalitats diferents, tot i que a Tòquio crec que han afegit...
Sí, tindrem de noves, sí.
Surf, karate i escalada, crec, entre altres, però aquí només hi havia 9. Hi havia atletisme, natació, tennis, etc.
Clar, al final, el món de l'olimpisme a tots ens queda la idea del or, plata, bronze. No. Exacte. Sempre ha estat així.
No, en aquesta edició, el primer rebia la medalla de plata i el segon la de bronze.
Si tu guanyaves eres plata. Exacte. No eres or.
Sí, sí. I això ens ho hem d'apuntar al cap perquè ara us explicaré una anècdota on un home va guanyar plata, és a dir, la primera posició, a la primera marató dels Jocs Olímpics moderns.
Sí, segurament sigui el primer mite de l'olimpisme modern, que és Spiridon Lewis.
Spiridon Lewis era un venedor d'aigües a la seva ciutat natal, a Marusi, i un coronel, al seu cap, durant el servei militar, es va fixar que tenia unes qualitats físiques molt, molt destacables, no? I va decidir fitxar-lo, per així dir, per la primera marató. Clar, poc s'esperava la gent que aquest home pogués fer alguna cosa. Pues res més lluny de la realitat, Lewis va acabar imposant-se amb un avantatge de 8 minuts davant el segon, que crec que va ser Teddy Flack, i la va completar en 2 hores i 58 segons.
Déu-n'hi-do. 42 quilòmetres i 195 metres, o sigui que no està gens malament. O sigui, el primer ídol, a més, clar, per la gent de Grècia va ser un ídol de masses, i clar, dius tu, era venedor d'aigua.
Era venedor d'aigua,
sorprèn,
sí, sí.
Perquè de cop i volta aquest home es va convertir, va fer el salt al que seria l'esport de masses, no? Perquè,
exacte,
clar, per la gent de Grècia, que un grec guanyés aquella primera marató va ser com una cosa brutal, perquè comentaves Teddy Flack, o sigui, hi havia atletes que eren de fora, per tant, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I, bueno, després d'aquesta victòria ja va decidir retirar-se, va dir una retirada de temps és una victòria, i va acabar fent de granger i de policia al seu poble natal.
O sigui, va dir, jo competeixo un dia, guanyo, he tocat el sostre, deixem-ho córrer, no?
I sí, exacte. I una altra de les anècdotes interessants d'aquesta època va ser la de Thomas Burke. No confondre amb l'autor, eh? Thomas Burke, l'atleta, el velocista, que va ser el primer en iniciar el 100 metres ajupit amb les mans al terra i el genoll. Tots els altres començaven de peu.
Dempeus, clar.
Llavors, la gent es va quedar bocabadada. De fet, els jutges van investigar-ho per si el descalificaven o no, però van pensar, ostres, és un bon recurs.
Per tant, finalment, des d'Atenes 1896, la primera vegada que vam veure un atleta en aquella posició, exacte, abans d'arrencar la cursa. Doncs quatre dades que ens ha portat el Julen Tortosa, a punt d'arribar a les 3. Per cert, ha canviat una miqueta la pel·lícula. Allò de ser uns jocs de la germanor,
ara ja no tant.
Aquí ja no tant. Aquí la gent ja tira una miqueta més a competir, i el que deies tu del tema de la política, això potser quadra més. Julen Tortosa, quan vulgui, aquí parlem d'olimpisme amb tu.
Moltes gràcies, Adri.
Una abraçada a tots, el Toni González, el primer, que us l'envia des del control de so. Que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.